Al matí, amb Raquel García.
L'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil demana un espai museístic a la ciutat per mantenir viu i actiu el llegat històric d'aquest sector que va ser tan important a la nostra ciutat. De fet, trobareu una exposició itinerant en diferents espais que desgranen temàticament la vida d'aquesta indústria i aquesta idea ens ha agradat molt a la nostra emissora i al nostre programa, oi, Pau Durant?
Exacte, Raquel, fins al punt que el que hem volgut ha estat sentir les veus que poden anar eixamplant aquest testimoni del sector tèxtil a Sabadell i per això hem convidat a un membre de l'associació, que és el Ricard Sáenz.
Bon dia, Ricard.
Bon dia.
I benvingut.
Benvingut, ben tornat i gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Em sembla, Raquel, que el primer que podríem fer, perquè la gent vegi una mica coses reals, no?, palpables de la història del tèxting a la nostra ciutat, és que el Ricard ens fes una repassadeta d'algunes de les efemèrides de dates coincidents d'aquest mes de setembre de coses que van passar a Sabadell relacionades amb el tèxtil, et sembla?
Doncs em sembla molt interessant per veure fins a on es remunten, no?, aquestes activitats.
Doncs vinga, comencem.
Doncs mira, les coses aquestes jo les considero anècdotes, són molt antigues, concretament una del 1567, que s'engega una enquesta, que en deien una inquisitió, per aclarir la mort d'un tret de pedrenyal del paraire Jaume Amat. Personalment no hi he estat capaç de poder traduir el plec de la inquisició aquesta, ja que és bastant malmès, però bueno.
Ricard, perdona, demano aclariments, eh? Pedrenyal i paraire?
Sí, jo m'he perdut.
Ah, el pedrenyal era pistola, la pistola que es portava, que sí, se'n deia un pedrenyal, i el paraire, doncs, era en realitat la base de la indústria tèxtil. Era el paradista, el que venia. Era el que feia fer en el teixidor, i el teixidor era el que demanava en el delfil, i el delfil era el que feia tenyir. És a dir, era l'últim eslabó, era el zara d'ara.
Ara ho he entès.
El que manava realment era el distribuïdor. Que vol dir que antigament ja el distribuïdor era el que manava sobre de tot, tal com ara, que és el que imposa les condicions de com vol el fil, de com vol el color, i el teixidor, doncs, era el que es limitava a complir els desitjos d'aquest senyor. És el més antic. És a dir, un paraire podia ser, pots comptar, poca cosa o molta cosa. Això ja depèn de la gràcia que tingués, dels mercats que anés, i si solament es quedaven aquí en el mercat de Sabadell, que crec que deia ser molt important perquè la quantitat de gent que s'hi dedicava era molt important.
I llavors dius que van assassinar el paraire, eh?
Sí, aquest senyor, doncs, va aparèixer mort, van fer una investigació molt complexa, que et dic que no li sàpiga traduir prou bé, és a dir, que allò que no, però que realment, doncs, va ser una investigació molt acurada. Són 20 pàgines de quadernillo expressant i interrogant moltes persones. Vull dir que aquí això dona, doncs, per fer una novel·la negra de més bonic, donada l'època, que vés a saber per quin motiu el van liquidant, aquest bon home. I que d'aquestes n'hi ha una altra també, que també és curiosa.
És una altra anècdota?
Sí.
Vinga.
Doncs mira, hi ha una que també va de trets, i aquesta passava el 1611, també el mes de setembre. Un senyor que es deia Francesc Prats, que era paraire de la vila de Sabadell, acusat de ferir d'un tret de pedrenyal, també, en el portal de Granollers, a Pau Manent, també paraire de la vila de Comenges, que això era França. Més novel·lesc impossible. Perquè entre dos, què podia ser? Doncs una qüestió de faldilles, per competència comercial, per discussió de taverna, per deute comercial o de joc, no ho sé. Aquest plec no l'he mirat, però em va fer molta gràcia l'encapçalat del... perquè també era gent de que anaven armats i que per un no-res es fotien un parell de trets. I que dius, val, fantàstic.
I el Pau Manent aquest de França devia trigar una estona a venir, no és com ara, clar.
És clar, exacte. Però de totes maneres hi ha molta gent, molts teixidors i fins i tot paraires que venien de França. Com que el segle aquest era un segle molt convuls, d'anades i vingudes de la gent i que realment es passava malament, doncs hi havia molta relació amb el sud de França o el que encara era part de Catalunya. Tota la part del Conflent i tot. I és curiós aquest fet, que ara jo és que ho he relacionat per aquella afer de tiroteig aquí al barri de Can Puigcener, qui va fer...
Ara fa uns dies, sí.
Que diu, oita, dues persones han començat a tirar trets l'una a l'altra, és, bueno, mira, som una ciutat de 200.000 habitants, tothom es va esgarrifar, però quan aquests es mataven entre ells, només tenien 1.200 habitants, Sabadell.
Carai.
Dic, el fet encara deia ser més terrible.
Molt més espectacular.
I per el que sembla, per el que un i l'altre, tothom anava amb la pistola o el ganivet o el que fos. Que no ens hem d'esgarrifar tant per el que passa ara, perquè ja passava fa 500 anys enrere, o 400 i escaig anys enrere.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Aquí, doncs, aquestes són aquestes coses difícils de comprendre, i quan veus els llegats que es feien l'alguetzil, doncs a vegades les coses eren més inversemblants. Eren inversemblants. Aquí també n'hi ha un de Penques, que és un deute comercial. És un altre...
Perdona, una cosa. Quan dius que hi havia 1.200 habitants a la vila, tot i així, el tèxtil ja era el sector més important?
Sí, efectivament. Ja destacava molt per sobre dels altres, que era el terrissaire, i molt diferenciat del que era el tema agrícola. És a dir, que hi havia molta gent que s'hi dedicava. No...
Una altra.
Aquesta ja és de Dinarets, que és un senyor que es deia Francesc Prats. No, perdoneu-me. Benet Balló. Això va ser també el mes de setembre del 1587. Aquest senyor era tintorer i fa un plet contra Onofre Gautell Catuelles, que és retorçador de llanes, per un deute de 28 lliures, corresponent a la compra d'un torn.
Que era un retorçador de llanes?
És el que realment, doncs, aconseguia fer el fil, acabar el fil. Una cosa és la llana, filar-la, i l'altra cosa és que es pugui teixir, Això, el senyor teòric, aquest, ho sap més bé que jo.
Ricard, perquè tu ara ens has fet, doncs, aquest recordatori, no?, per descobrir i perdre el llegat, i sempre que vinguis, doncs, farem, doncs, aquest petit recull, no?, d'efemèrites del nostre passat, però també, doncs, avui ens acompanyen altres persones, no?, que parlaran de l'ofici, no?, i també, doncs, de tota aquesta indústria. Els anem a presentar, Pau?
Vinga.
Són l'Albert Puig de Llivol, teòric. Bon dia i benvingut.
Gràcies, bon dia.
I també ens acompanya el José Hernández, teixidor, que també, doncs, és conegut com a Pepe, que ens va visitar la setmana passada per el documental de Torre Romeu. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Amb ells descobrirem, no?, algunes d'aquests oficis i d'aquestes tasques que hem anat perdent.
Sí, efectivament, són els oficis, tot i que ells representen la segona part o la tercera part ja, és a l'hora de fer el teixit de debò, el teòric i el teixidor. Això ja, els oficis, ens passem per alt, doncs, el que seria l'esquilat, sortejat i cardat de la llana, i la preparació del filat i tintat de la llana. Això, el teòric, és l'encarregat de fer el disseny dels teixits, dibuixos i colors, qui fa la disposició entre l'encreuament de fils i l'ordit de la trama per aconseguir una peça de roba desitjada. I això perquè el senyor Sara de Torn, doncs, digui, oh, que maco. Les persones eren de les persones més ben valorades en la indústria, ja que en gran part en depenia d'ells l'èxit de vendes dels seus dibuixos colors. Eren més o menys acceptats per als compradors.
Doncs comprovem-ho, Albert. Et senties valorat?
No.
És que la teoria és molt bonica, però després la pràctica,
no? És una altra.
A veure, explica'ns això.
Aviam, la figura del teòric depenia molt també del tipus d'empresa. El teòric, que era d'una empresa petita i mitjana, aquesta persona el que feia era el disseny del mostruari, que, com en deia en Carles, doncs llavors depenia si quedava bé o no quedava bé de la venda. I després, doncs, el ser l'empresa petita i mitjana, el que passava és que la figura del teòric, a més, havia de fer com de director de fabricació. Ell es cuidava de tot, des del primer fins a l'última feina que hi havia dins una fàbrica. Amb les empreses ja més grans, llavors ja el teòric ja només passava el disseny, i llavors hi havia altres persones que feien la resta de feines de la fabricació.
Ens heu fet arribar unes imatges que potser les hauríem d'explicar una mica, no?, que té a veure amb els teixits. Llavors, tu què havies d'agafar? Els teixits i colors, i començaves a fer la composició? Això amb quins suports podies fer-ho? Tenies una fitxa de producció? Explica'ns com es treballava això.
Aviam, el tema disseny, el que havien de fer, doncs, era voltar una mica, sobretot per Europa, i veure aviam la tendència cap on anava, a adivinar-ho, i després començar a dissenyar, doncs, a fer les mostres que has vist, més o menys encertades o no.
Però quan dius viatjar per Europa, no és a veure...
Sí,
a
fires.
És a dir, a mirar-te així.
A fires i inclús a mirar botigues de primera línia per aviam per on anava la cosa. Que no és fàcil, era bastant difícil, havies d'agafar molta informació, llavors tenies algunes empreses que portaven les revistes últimes i això, i entre una cosa i l'altra doncs podies anar fent el disseny.
Sí, que havies de...
d'agafar molta informació.
Exacte, d'estar molt al dia, no? Era com un, ara penso, un caçador de tendències,
clar,
no? Clar,
sí. Sí, sí, sí. Bueno, llavors també hi havia la persona que venia i feia de torn a mica, vull dir, allò, dius, escolta, que jo he anat per aquí, he anat per allà, i he vist això altre, i esclar, informació d'aquí, d'allà i d'una mica més avall, feies el mostruari. Llavors el mostruari consistia doncs, en fer tot això que tu pensaves que, o pensaves que això es vendria, i llavors doncs, fer la fitxa tècnica d'aquella mostra per poder-la posar en procés de fabricació, de mostruari. Perquè llavors hi havia uns telers que ja només feien banderes, normalment. Banderes eren... en deien banderes perquè dins d'una mateixa peça doncs, fèiem el mateix dibuix en diversos colors i llavors es triava, junt als comercials, es triava els colors que els agradava més, no? I aquesta era la funció del dissenyador.
Ah, i aquest teler era el que manipulava el teixidor?
Sí, sí, aquest teler és el que manipulava el teixidor i que feia el teixidor, amb les instruccions que nosaltres li donàvem, doncs feia la fabricació d'aquesta bandera, d'aquest mostruari.
Mm-hmm. Pepe Hernández, com de complicat era seguir aquestes instruccions?
Era bastante complicat perquè los medios eran un poco... dejaban algo que desear. Los dibujos que nos pasaban era de madera, con un alambre y con un pasador. Bueno, había que mirar cada punto, mirarlo, ponerle la chapita aquella, pasar el pasador, otra costilla. Bueno, había dibujos que el dibujo llegaba igual 20 metros.
¿20 de chaca, metros
sí,
de dibujo?
Sí, sí. Había unos hierros, iban enganchados el dibujo, ibas tejiendo y aquello pasando para hacer... un dibujo complicado.
Como si no se acabes mai, ¿no?
Por ejemplo, yo me acuerdo en aquella época que trabajamos para Iberia. Los asientos y el cabezal ponía Iberia. Pero yo era, costaba un montón de... El dibujo era complicadísimo.
¿Cuánto temps dirías que es podía trigar aproximadamente a configurar un dibujo de aquests tan grans?
Yo sé que el encargado igual se tiraban 2 días para configurar el dibujo.
I, a més, entenc que devien conviure diferents dibuixos, no?, el sí, procés de producció.
Sí.
Que no, que això és lo de Iberia,
sí,
cuidao.
Sí. Cuando acababa de trabajar esa producción de Iberia, pues se colgaba en los estantes y, bueno, pues otro cliente quería otra cosa. Pues si la tenía, iba al estante y cogía el dibujo. Si no, a fabricar los teóricos te bajaban y qué querían hacer.
I llavors, l'ambient entre telers... podia ser una cosa similar a això? Era una cosa així?
Una cosa així.
Un ambient, bueno, així per fer conversa i tal, molt agradable, sí, eh? Com de música de fons.
Crec que aquests telers són automàtics, oi?
Sí, segurament.
El so aquest, eh? Sí. Anys enrere, allò que anàvem pel carrer i en un local senties un parell de telers o el cobert d'una casa, cosa que ara ja, això, ja s'ha acabat, telers de pic-a-pic, que són els telers de llançadora, que feien aquest soroll.
Que eren els típics, no? I de fet a la ciutat, sí, jo recordo, la meva mare sempre deia això, que anava passejant i sempre se sentia doncs, aquests telers, no?
Exacte.
Fins però, tot de petites botigues.
És curioso, Perquè quan, si no eras del ramo, cuando entrabas ahí no podías ni hablar y chillando, no entendías nada, pero al cabo de un tiempo hablaba una conversación normal y corriente con todo el ruido. Y me acuerdo cuando las primeras empresas hacían las primeras visitas médicas, decían que sepa usted que a los 50 años queda sordo.
¿De vos?
Era con los telares de garrote o los telares de espada que se decían.
Claro. Ara has apuntat un fet molt interessant, no? Les condicions en què treballàveu. Jornades, no? Maratonianes...
10 hores.
10 hores.
10 hores.
Així.
Sense sí. casc, abans. Sí. Després, ja més tard, ja van obligar a treballar amb casc. Però, bueno, van ser molts anys sense...
Casc vols dir? De...
Casc per tapar els
auriculars. Sí,
els auriculars, perdó, els auriculars per, uh-huh. per tapar o
per produir,
disminuir el soroll, perquè es va afecta molt a l'oïda.
De fet, n'he trobat un que afegeix... Tu suposo que deies el manual que deu fer més el clec-clec, no?
Sí, fent sí el passat. Els primers talers que es van fabricar aquí a Sabadell.
Uh-huh. Sí. N'he trobat un que junta una mica els dos sorolls. És un clec-clec més industrial, no?
Exacte, sí.
Però suposo que això també, déu-n'hi-do, la sí. martellada
sí,
al cap.
Sí. Si no, arribaves a casa i quedaves ja una mica...
Era, el telar hacía igual 3 metros, iba la lanzadera, que digamos que hace el tejido,
sí.
a fuerza de un garrote, de una espada de madera, a una lanzadera de madera o de nylon. El trompazo... fenomenal para ir al otro sitio, al otro extremo. Y el otro extremo, o sea, bla, 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 o sea, una cosa muy fuerte, más fuerte de los que ha puesto.
De los que han posat aquí, que hem sentit.
Sí, imagina't.
Escolteu, i això com de perillós era? A nivell d'accidents?
Sí, hi havia algunes vegades, l'accident més freqüent i més perillós era quan saltava la llançadora. O sigui, sortia, com deia el Pepe, sortia la llançadora dels calaixos, havia de passar a l'altra banda, i algunes vegades hi havia algun fil, un grup de fils que no havia acabat de pujar, els troba i llavors saltava.
O sigui, se sortia de la guia?
Sortia, sí.
Sortia del teler. Sí.
En realitat no és una guia, No és una guia encaixada, És com aquí. Aquí, d'una banda a l'altra, amb una cosa així.
Sí. Diu que quan abre el telar,
sí.
los liso i... que abren el telar, la lanzadera pasa por ese túnel, pero si ese túnel algún hilo no baja o sube, la lanzadera saltaba. Y en los extremos del telar había una red, pero que era una red aquí no
sí, però que moltes vegades passava pel costat de la
red, al costat.
I això, llançat sí, aquesta força, què podia arribar a fer?
Molt perillós. Bueno, si te daba la cabeza, imagínalo.
¿Adeu?
Adeu, algún adeu y otro hospital y tiempo.
Però hi ha molts anys que he treballat, no he vist mai cap accident. Sí que he vist llançadores, però que no han tocat mai a ningú. Això sí.
Yo lo que sí que he dado más de accidente, lo que en los telares, cuando sacaron un tipo de telar que tenía 4 lanzaderas por un lado y 3 por otro. Porque tienes que jugar siempre, no pueden jugar pares. ¿Y qué pasaba? Si alguna lanzadera se quedaba en callar, había como una palanca para subir los cajones, sí. y aquello sí que era peligroso. Que algunos habían dejado el dedo allí. Sí, era un poco peligroso.
I així com veig que la feina que expliques de teòric era... té una part creativa, Albert, no? que una mica recollies aquesta informació i llavors deies, doncs això farem per aquí. Pepe, la feina de teixidor era més estar pendent de la màquina, incidia una mica l'habilitat que tenia la persona i aquest treballador era més valorat o anava més lent? Quin percentatge d'humà tenia aquest procés?
Sí, el tejedor, tot el món sabe enxegar el telar o parar-lo, però què passa? Quan se rompia algun hilo, tenías que pasarlo bien pasado, o se rompían 3 o 4 hilos, para que el dibujo saliera exactamente como te lo piden en el dibujo. Porque si lo pasan mal, marca, y eso que marca luego tienen que ir a las cosidoras, y cuando llegaba a las cosidoras y veían que había pasado un hilo malamente, llamaban al tejedor y lo ponían bien. Decía, oye, ¿qué pasa?
¿Qué hay en la bronca?
Sí, es un trabajo que uno vigila al otro y la verdad es que el tejedor tienes que saber, es un oficio un poco complicado.
Uh-huh. ¿Y las empresas estaban pendientes de... Ostras, mira, ya ni a un que això se li dona molt bé, fichem-lo en aquest, o porta-lo aquí, o
no, és que... L'empresa, normalment, almenys anys enrere, sí. la persona que hi havia a l'empresa ho havia de fer molt malament perquè el traguessin, vol dir que no hi havia canvi, no hi havia rotació de personal. Però llavors sí que sabies la persona que ho feia més bé, més ràpid, que un altre, això sí. I llavors, esclar, la feina també la distribuïes una mica perquè funcionés més ràpid i més bé.
Jo també tinc una pregunta de les dones. Quin paper jugaven les dones en aquest sector? Eren molt importants, no?
Molt importants, sí, molt important. Hi havia uns oficis, hi ha, vaja, uns oficis que són el de passadora, noadora, que ja, el nom ja surt en femení, perquè era la gent que, les noadores, doncs, quan s'acabava un teler i havien de fer, havien de posar un altre plegador a sobre, noaven fil a fil, 3.000, 4.000, 5.000 fils, un a un, a mà. I això havien de tenir molta destresa, perquè això ho feien amb una hora i mitja o així, havien de passar tots aquests fils. Clar, com més ràpid anés, menys estona estaria el teler parat i més producció hi hauria, no?
Ah, clar, perquè arribaves a parar el teler...
Sí, sí, esclar, el teler parat i noaves això. Perquè el passar és més car que el noar. Ara parlaré del passar, no? Però el noar és, diguem, és molt més barat. La passadora el que havia de fer és amb uns llisos. Els llisos són uns marcs que hi han de fusta i que s'hi posen unes vagues que la passadora ha de passar fil a fil. Ha d'anar passant fil a fil segons la disposició que marca el teòric, i amb un passatge... Ah, no, no és això. Bueno, amb un passatge que havia que feia, amb un ordre determinat, i havia d'acabar de passar tota la peça, que també estaven bastantes hores. L'ofici de passadora és un ofici que també és de molta habilitat, perquè, és clar, passar 4 o 5.000 fils també han d'anar molt ràpid, i amb un ganxo i anar passant per dins el forat de cada vaga, i anar passant, doncs ja tenia la seva tècnica.
Ricard, en trobarem alguna que ens ho vingui a explicar algun dia?
Sí, sí, precisament amb nosaltres va col·laborar una senyora que el teleret que vam tindre funcionant en l'exposició quan estava al museu, doncs pensàvem demanar-li amb ella a veure aviam si vol col·laborar, però és com te deia dies enrere que també a Gràcia vaig trobar una cosidora, i també a l'hora que dius, home, a veure si fa il·lusió vindre a la ràdio, ens faria molta il·lusió que m'hi digui, ui, mare meva, els sembla que això és quasi bé entrar en una cel·la o entrar en una cosa, dius, mare de Déu, mama por, i si no ho faig bé, caram, si només has d'explicar la feina que saps fer i que has fet ara. Doncs la senyora aquesta que va estar fent de passadora i que ens va ajudar a nosaltres, tot i que feia anys que ja no ho feia, l'habilitat d'aquesta persona fent aquesta feina, increïble. Increïble, és ben bé, és una feina d'aquelles que és habilitat, traça, fixar-s'hi molt i molt, 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 molt consagrada.
I no equivocar-se.
Perquè si la bífia, a l'hora de que li portes el teixidor, comença a fer anar el taler, allò pot ser un disbarat de cap a peus, si els fils no estan ben passats.
Doncs escolta, parlant de dones, vull que escolteu una dona molt valenta.
Al matí, amb Raquel García.
Gemma Ruiz, bon dia i felicitats endarrerides pel pregó de la Festa Major.
Ah, moltes gràcies, gràcies, gràcies.
T'estan dient coses encara? Va agradar molt aquell pregó.
Sí, la veritat és que, bueno, jo tampoc vaig fer-ne molta, no sé, molta propaganda, perquè ja era una cosa finita, no? Es feia allà i ja està. I sí que encara molts dies després rebia algun missatge, em va fer il·lusió, i tant.
Vas trobar aquell punt comú, universal, no? De que tothom tenim aquell familiar, amic, aquella estimació cap a una persona que ens explicava les històries d'haver treballat en el tèxtil de Sabadell.
Clar, bueno, és que com que venim d'aquí, no, i jo també vinc d'aquí, tampoc era buscar gaire, és que aquesta ciutat és això. Vull dir que si hi ha algun hit, diguéssim, històric amb Sabadell, seria aquest creixement tan bèstia industrial fet en mans de persones. Vull dir que no calia buscar molt lluny per trobar quin és el pinyol d'aquesta ciutat.
Que, de fet, una mica és el que reflexes a la teva novel·la Argelagues.
Sí, 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 també és... Primer arrenca més de la zona rural catalana, concretament que és el Terçol, però després totes les vides van a confluir en aquesta ciutat que necessita engolir energia de persones, sí, sí, per créixer i per ser el que després va ser.
De fet, m'agrada molt aquest primer tros de la novel·la en què parles de Castellterçol perquè, d'alguna manera, dona explicació fefaent de per què la gent va venir a la ciutat, de què fugia.
Clar, clar, és com ara, no?, que veiem tanta gent i tot el focus només és què n'hem de fer i com s'han de regular. I si això s'hagués aplicat a la història de la humanitat, no s'hagués sortit de la primera, del primer trosset de sabana africana. Vull dir que és que les persones es mouen i s'han de moure lliurement perquè és la història de la humanitat i la història de la qual venim tots. El que passa quan tots tenim un cert nivell de benestar, mira, ve de dalt al cel una mena d'amnèsia no ens en recordem i pensem que tenim més drets sobre el tros de terra que trepitgem que ningú altre. Quan està claríssim, quan estudies una miqueta d'història, que mai no ha estat així, ningú és amo de la terra on ha nascut i que és de tothom. I sí, hi ha dificultats, hi ha conflictes, però és que la vida és això, no? Vull dir que ells van haver de marxar per moltes penúries, com ara tanta gent està marxant de tants llocs per tantes penúries, conseqüència del nostre benestar, no oblidem mai, perquè nosaltres puguem comprar-nos els mòbils, puguem tenir una vida online molt ben, molt còmoda i molt ben automatitzada, hi ha molta gent que s'està morint de gana i que està perdent les terres. Per tant, hosti, és que hem de tenir present, no?, que el benestar ve d'algun lloc i ve de compartir la terra, o sigui, està claríssim, o de robar la terra als altres.
Clar, ara parles d'estudiar una miqueta que sigui encara d'història. De fet, crec que una de les coses que tu lamentes és que estudiem més la història d'Anglaterra, de la Revolució Industrial, sí, que no pas la de Sabadell.
Sí, sí, sí. Jo, això és una de les coses que em va cridar més l'atenció, que recordar perfectament les classes de tercer de BUP i de COU, en què, evidentment, hi ha un lloc molt preeminent per la Revolució Industrial, després de la francesa. No són dues de les temàtiques que ocupen més mesos de la teva educació quan feies el batxillerat. Ara no sé en quin tram del sistema actual és, però, vaja, en aquell moment, a batxillerat ho feies, no?, al BUP. I sí, sí, quan s'explica la Revolució Industrial, amb tots els noms de totes les màquines i tots els períodes i les èpoques, ni una paraula, que aquí també en vam viure una. I sota els peus, no?, que està estrepitant pràcticament en moltes aules, que alguns instituts fins i tot havien estat fàbriques tèxtils. Doncs res, ni una paraula, i això no només és xocant, jo crec que ens hauria d'indignar una mica.
I tu en el pregó feies una demanda molt concreta a les autoritats.
Sí, jo demanava que es fes un espai de memòria per explicar qui va fer aquest tèxtil i aquesta Manchester catalana. Perquè nosaltres tenim els carrers plens de noms de grans prohoms, tenim els cognoms dels amos, però no tenim les cares, ni tenim les vides, ni tenim els noms de les persones que omplien aquestes fàbriques, que en una majoria aclaparadora eren dones i inicialment nenes. Per tant, crec que és un deute de memòria brutal que tenim amb aquestes persones. Hi ha el marge de que la majoria de sabadellencs venim d'elles. Hi ha ni tan sols una mena de deute personal, no, una mena de deute històric, el que es diu un deure de memòria. I jo demano això, un espai on s'expliqui qui feia rotllar aquestes fàbriques, amb quines implicacions, amb quins horaris, amb quines condicions de treball i amb quina falta de reconeixement a fora, perquè les feines de dones, amb aquesta etiqueta, doncs elimines el prestigi social i així també lamines una part importantíssima del sou. Llavors, totes aquestes coses s'han de saber, perquè ara estem en un moment de, ostres, les dones invisibilitzades, que no hem tingut dones, és que les dones hi han estat a tot arreu, en llocs d'alta responsabilitat, el que no s'ha explicat que hi eren ni què feien, o s'ha explicat d'una manera menys tenidora absolutament. Per tant, nosaltres, que tenim l'exemple, que tenim aquesta herència, és inaudit que no s'estigui explicant qui feia rotllar aquestes fàbriques i no reti aquest homenatge i aquest deure de memòria.
Ara que has dit dels noms, em fas pensar en un altre tema que també està sobre la taula aquests dies, que és el tema del nomenclàtor, dels noms dels carrers.
També és una vergonya que no hi hagi cap plaça dedicada a les cosidores de peces o les modistes, i aquell monument al sastre, que bueno, no tinc res en contra dels sastres, però és que no tenen res a veure la seva força i el seu número, diguéssim, de sastres amb el número de cosidores de peces, de modistes, de teixidores, i ja per no dir, doncs això, doncs, tots els noms dels grans prohoms, que sí, d'acord, la seva part evidentment van tenir. Ara la gent dirà, sense empresaris no hi ha fàbriques, lògic, ja ho sabem, però sense treballadors tampoc, vull dir que no decantem la balança, o sigui, deixem de decantar la balança només cap a uns. I és evident que el poder sempre l'han ostentat ells i sempre s'han autoreivindicat i autohomenatjat. Doncs som una mica babaus que encara ho continuem consentint, jo penso.
Com a espai museístic que abans reclamaves, els amics del tèxtil volen donar força a aquesta proposta del vapor Pícit, que té tota, sí, la maquinària ja pràcticament com estava, que li faltaria fer-li una bona enllustrada. Què havies pensat tu a nivell de record?
A veure, jo el que valorin els amics del tèxtil, benvinguts siguis, els hi dono suport d'entrada, encara que no hagi estudiat ben bé la seva proposta o que no en sàpiga gaire res, però jo voldria apuntar, si més no, un suggeriment. A veure, és important veure un espai i és important veure unes màquines, però és molt important reconstruir les vides de les persones que les feien servir. Quan anem al Museu del Tèxtil, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, allà hi ha molta maquinària. És a dir, no sé si nosaltres hem de competir amb un museu que ja existeix i que, a més, tot i que necessita pressupost per reformar-se, perquè el criteri museístic el trobo molt antiquat, però tenen l'espai, tenen la maquinària, tenen ja una trajectòria. Jo optaria més per el de Terrassa actualitzar-lo i potser nosaltres, allò en lloc de voler ser cap de... No, com en diuen allò? En lloc de voler ser cua de lluç, potser que siguem cap de sardina. És a dir, a Terrassa ja hi ha un gran espai, ja hi ha hagut una inversió en maquinària perquè es va haver de buscar de col·leccionistes d'arreu del món. És a dir, allà ja hi ha una inversió pública molt forta en explicar a la canalla, que sobretot es nodreixen d'escoles, com funcionava el tèxtil a nivell tècnic, a nivell tecnològic, no? Que per això és el nom del museu. Jo crec que nosaltres tindríem molt a dir en aquesta recreació de les persones, de qui treballava, una museïtació molt més moderna, molt més virtual. I en això hi ha un exemple a Escòcia, a una hora més o menys tant de Glasgow com d'Edimburg, que hi ha una colònia museïtzada que es diu New Lanark, que, a veure, és una colònia molt extensa, i nosaltres no és el cas, Sabadell no era una colònia, tot i que era una ciutat-fàbrica, no?, que es diu, però aquí hi ha un exemple que és que amb realitat virtual, és a dir, amb realitat virtual no, amb un holograma i com un espectacle teatral, però que en el fons és una visita guiada, són les nenes del lloc les que t'expliquen. Nosaltres treballàvem aquí, hola, em dic Ani i tinc 10 anys i jo i totes les meves companyes som les que omplim aquesta fàbrica de cotó, aquesta fàbrica de llana, és a dir, nosaltres hauríem d'anar cap a una cosa molt més moderna, un relat de vides i potser les màquines i tot això, doncs que també estiguessin representades en vídeo. És a dir, avui en dia tenim el vídeo tan integrat que potser no cal anar a buscar els ferros, que segurament és molta més inversió. Ens cal anar a buscar el relat, ens cal anar a buscar les persones. I això, amb una bona museïtzació de videogràfica i d'escoltar les veus, de posar entrevistes de les persones que encara queden, encara tenim moltes treballadores vives, aprofitem-les. Llavors, jo m'ho imagino més com alguns museus que també he vist al nord d'Europa, sobre la pesca i això, que està molt fet a través de vídeo. L'espai potser sí que pot ser una fàbrica, però no és tan important l'espai i el ferro que hi ensenyem com les veus que donem a través de petits documentals, de vídeo, d'aquest holograma que us dic, que en aquesta fàbrica de New Lanark surt i diu: hola, my name is Annie i jo sóc la que treballava aquí. Llavors això et posa en una situació que no et posen 10.000 telers, ni un te pot posar en aquesta situació d'una nena que t'està dient: sóc la teva guia turística perquè jo som les que omplíem aquesta fàbrica. Llavors jo aposto més cap a un relat més contemporani i que parli de les persones i no de les màquines.
Doncs mira, una proposta molt xula que posem sobre la taula. Gemma Ruiz, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
A vosaltres, i moltes gràcies per fer-vos ressò d'aquestes coses, perquè a vegades les ràdios locals, bueno, sí, tenen molta preocupació amb què passa amb la política de l'Ajuntament, que també és important, i aquestes coses descuiden. Vull dir que gràcies per explicar aquests temes que crec que són importantíssims.
Ho intentem. Fins la propera, Gemma.
Merci a vosaltres. Adéu.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Gràcies, Pau, també doncs, per recollir aquest testimoni, perquè la Gemma Ruiz no ens podia atendre en directe, llavors doncs, vam voler doncs, copsar i que ens expliqués doncs, aquest deute que diu de memòria que tenim, que és brutal, diu ella, no? Amb el nostre passat.
No, jo penso que no. Jo penso que realment no hi és. El que passa que s'ha de mostrar, s'ha de poder accedir, perquè tot està molt ben documentat, tot està molt ben guardat, i el que passa és això, és accedir. Jo amb ella hi ha un parell de coses que discreparia amb el tipus de museu. El tipus de museu, tal com nosaltres diem ja a la nostra exposició itinerant, el més important per nosaltres aquí a Sabadell no és la maquinària,
tot i que és molt important, ja us diré el per què. Però ens basem més en el tema del teixit en si, però del mostrari, de la construcció del teixit, que és el que en realitat dona personalitat. Hem una indústria, no és...
I és el que va fer que Sabadell fos puntera arreu del món, no? Fins i tot a Nova York arribaven teixits a la nostra ciutat.
Jo, de les coses que em va fer molta il·lusió va ser una vegada a Londres, en una botiga del mal, de veure, doncs, Tamburini. Veure l'orillo, que en deien, que no sé en català ben bé com se diu.
Sí, el vora.
Doncs, veure Tamburini. Va fer molta il·lusió. Dius, guaita, veus? Fins aquí arriba el que fan a casa meva. Això fa molta...
Això és un orgull.
Amb l'aspecte aquest de teatralitzar-ho, doncs l'espai que nosaltres pretenem no és això. Ja hi ha altres llocs que ho fan, com pot ser la colònia Vidal, la colònia Rosal. Es podria fer un lloc paradigmàtic, és la colònia Güell, que és un lloc meravellós. I en canvi nosaltres hem de ser més tècnics. Si nosaltres parlem de mantindre una maquinària, que és que tal com t'he ensenyat aquestes imatges, és perquè hi ha encara aquí a l'espai Pícit hi ha tot un assortiment i unes salfactines. La gràcia és que aquesta maquinària està feta tota a Sabadell, tant l'assortiment com les salfactines, i el museu té un fons de maquinària donada, que no pas comprada, importantíssim, perquè hem de pensar de què hi havia l'enfilatura, hi havia el ROF, amb assortiments hi havia el Gardenyes i el Teixidor, hi havia el Gregori, el Desveus, el Casals Duran fent talers. Vull dir que la indústria que hi havia a l'entorn d'això és importantíssima. Ja et dic, la gràcia per nosaltres no és la maquinària. A Terrassa n'hi ha, ni en altres llocs. Hi ha un altre lloc que és molt curiós, que és a la Vall d'Aran, precisament, que hi ha un assortiment i unes salfactines antiquíssimes. Vull dir que no és el més important. El cor del tèxtil en si és el teixit.
I al Pícit hi ha espai per exposar tota la quantitat de teixit que es conserva?
I tant, i tant. De pensar, doncs, també que un mostrari tampoc és... Hem de pensar en els mostraris, que és una cosa reduïda, posem-li així, i llavors...
Bueno, necessita espai, perquè hi ha
molt espai, però saps que n'hi ha.
Sí.
Ho hem vist, ho hem revist, i realment és un espai gran i potent. No seria un espai gran per fer-hi tota una fàbrica, per mostrar tot el procés, però sí... per poder fer un estudi molt acurat de tot el que són els mostraris de la construcció, i la nostra pretensió és aquesta, que això es pugui fer, tot aquest fons importantíssim es pugui consultar online, que la nostra ciutat tingui un ressò a l'hora de fer disseny, perquè això es van inspirant, els dissenyadors de roba, per exemple, es van inspirant, llavors doncs necessiten dir, veure, col·lecció d'estiu de l'any 1920, a veure què es portava llavors, oita, pues oita tu, quina pata de gall més bonica, i així. I si us hi fixeu,
tot torna, o sigui,
tot va
que
tornar,
és veritat. Seria una manera de captar també,
i a més amb... ajustat o menys ajustat, però
la moda és un cercle tancat.
Exacte, i tenim l'ESDI, no?
Coses.
Exacte.
Tenim l'ESDI, que fa molta innovació, que fins i tot fan la tria dels colors, no? D'Intercolor, que es portaran, o sigui, encara som referència en molts sentits, o sigui que em sembla molt interessant apuntar, doncs, a aquest tipus de...
És la nostra intenció de museu, és donar a conèixer la part aquesta punyent de...
També seria interessant, però potser no teatralitzada, però sí aquesta vivència que explicava dels treballadors, com ara avui, doncs hem intentat fer aquí, que és tan fàcil com gravar fragments i com una mena de documental perquè quedi testimoni d'aquesta gent que va treballar.
Està documentat també l'Associació Bosch i Cardellac.
Es veus el text.
I nosaltres tenim el llibre que hem fet de la història del tèxtil de Sabadell, i que és molt important, i destaquem també les dones i tot el que ha succeït en aquests anys.
Jo tenia aquí la xuleta, precisament pensant en la Gemma Ruiz, d'una figura que és l'aprenent o l'aprenenta, que això és el místic, és la cosa mística, perquè podia ser aprenent, i l'aprenent, doncs, què feia?
Però jo prefereixo que me la guardis per un altre dia.
Oh, bé.
Perquè a més us vull destacar un últim aspecte, que ja ens queda molt poquet temps, però una altra cosa que m'ha semblat molt interessant del que comenta la Gemma, clar, deies, Albert, el llibre, clar, però una visita escolar no la farem amb un llibre, potser amb una experiència d'aquestes de relat de vida, i aquí vaig a un tema que m'interessa molt. Clar, en l'educació passa això, de que parlem d'Anglaterra, però no estem parlant de Sabadell. El testimoni dels carrers, 10% de noms de dones en el nomenclàtor de Sabadell. Clar, què en penseu d'aquest recull històric, de com queda l'educació i els noms dels carrers?
Bé, bueno, acabo de dir que la història de Sabadell és el number one que hem fet. Ja hem fet amb aquestes exposicions itinerants i això, amb els llibres, parlem de tota la història, fem conferències amb aquest tema. A part d'això, que també farem a la Fira, en el museu, serà doncs l'exposició d'algunes maquinàries físicament, d'altres serà doncs amb audiovisual, i després el que sí hi haurà, que és el que abans deia el Carles, és les mostres, la majoria de mostres que els fabricants de Sabadell, o la majoria de fabricants de Sabadell, han donat perquè nosaltres ho analitzéssim. Això són com uns, sense exagerar, més de 3 milions de mostres. Que durant més de 10 anys, i amb grups de dos cada dia, dues persones cada dia, anàvem analitzant. I ho tenim tot ja classificat.
La col·lecció més important d'Europa?
I tant. Jo crec que sí, d'Europa i poder del món.
Del món.
Perquè no crec que hi hagi... Però, esclar, el que ha dit el Carles és veritat. Vull dir, nosaltres volem...
El Ricard.
Què he dit? Carles, el Ricard.
Li surt sempre, eh?
Sí. Sí.
Tens cara, Carles.
El Ricard, el que ha dit abans el Ricard, que això ho farem online. Vol dir que tot el món podrà veure les mostres aquestes i el que li interessi, doncs llavors doncs, ja demanarà la fitxa tècnica, el que sigui. Això és molt, molt important. I a part d'això, com deies abans, doncs les visites escolars, que és el que deies, que suposo que doncs farem, doncs si hi ha algú de nosaltres això, farem una mica d'història de Sabadell, de tot el que ha passat doncs, amb el tema textil.
Que serà molt interessant pels estudiants perquè podran aprendre història però també llengua, perquè avui han sortit un munt de noms, filadores, cosidores, sí, llançadora, que clar, tot aquest llenguatge, tota aquesta riquesa que formava part de la nostra identitat tampoc no s'ha de perdre, també s'ha de reivindicar en aquest museu, no?
Sí, i a més el que deies tu de la importància de les dones i així, això és molt important que anava de comentar, parlant de la Gemma, doncs a finals de segle XIX, el 25% de la gent que treballava en el tèxtil eren menors de 14 anys, i amb un percentatge elevat eren nenes. Vull dir, fins a l'any 1900, que no es va regular lleugerament a l'edat, doncs no... Això, és a dir, la dona... també, tal com ha dit abans l'Albert, doncs parlant de la feina que feien, potser no la força física, com es necessitava en el ram de l'aigua o es necessitava en altres moments, es necessitava la persona que tingués habilitat, que tingués concentració i que tingués constància. I això les dones realment ho teniu, sobretot la constància. Perquè una feina d'aquestes és pesadeta i pesadeta i pesadeta. Però era importantíssim el món. Hi ha punts de que hi havia més dones treballant que no pas homes en el ram tèxtil. I això, doncs, sí que és una cosa no oblidada, però bueno, i reivindicativa. Ja us vaig explicar dies enrere d'un d'aquests casos d'una senyora, parlàvem del 1500 i escaig, contra un senyor, també per deutes, i era la mestressa. Dic que no era una persona... No, era la mestressa, i estem parlant de l'any 1500, Poca broma.
Imagina.
Que la dona tenia dret. Llavors, no sé per què, potser pels canvis de lleis, si sabeu, la llei castellana és molt diferent de la llei catalana, la dona sempre quedava supeditada a l'home. I en canvi aquí a Catalunya la llei catalana no, el de la dona és de la dona i el de l'home és de l'home. I hi havia una època doncs que les dones tenien el mateix dret doncs a ser paraires o a ser filadors o a ser teixidors que no pas que els homes. Llavors doncs això fotudament s'ha perdut, però no aquí a Sabadell, vull dir, s'ha perdut arreu.
Però nosaltres al matí doncs apostarem per reivindicar aquest paper de les dones, ja que farem un altre més, doncs convidarem a aquestes dones que ens expliquin les seves vivències, els seus testimonis. Et sembla, Ricard?
Em sembla perfecte.
Per si algú vol contactar amb vosaltres aquest dissabte, em sembla que fins i tot us podran conèixer físicament. A on?
Sí, això gràcies precisament aquí al Pepe, en la Fira de Sabadell, que el barri de Torre Romeu fem ciutat i hem tingut
els hi hem d'agrair molt que ens hagin convidat a tindre-hi un estant en allà per explicar, i allà intentem explicar una miqueta, ens hauria agradat fer-ho molt més extens, doncs el lligam del barri de Torre-romeu al món tèxtil.
Doncs que ja sabeu, podeu anar doncs, aquest dissabte i veure el documental i aprofitar doncs, per veure doncs, aquest museu, aquestes reivindicacions que fan del Museu Tèxtil. Ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Ricard, Albert, José i Pau Duran. Que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.